Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 2 de desembre de 2024. Estrenem una setmana curteta, diferent, perquè són a les portes del Pont de la Puríssima i ara sí o sí que després de l'encesa de la il·luminació nadalenca aquest divendres a molts municipis del Penedès ja tenim el Nadal a tocar, i aquest pont encara més. Són 4 dies que us acompanyarem avui, dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 12, a través de la vostra sintonia, ja sigui Ràdio Vilafranca, Canal 20, Domenys Ràdio o Ràdio Sant Sadurní. Som-hi, que aquest dilluns serà menys costerut perquè la setmana és més curteta i hi ha festa per davant. Com cada dilluns, comencem amb la roda d'actualitat per explicar com anirà la setmana, tant els dies laborables com els festius, quines activitats i propostes tindrem i què hi passarà arreu de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest matí de dilluns, 2 de desembre, el flash informatiu. I tot seguit els esports, tot i que hi ha aturada de l'hoquei Lliga, hi ha hoquei, hi ha el derbi Moja-Sant Pere Molanta, hi ha el Vilafranca de futbol, hi ha bàsquet, tot això ho repassarem i donarem veu als protagonistes de 9:45 a les 10. Obrirem la segona hora amb l'entrevista d'actualitat. Avui seran entrevistes en plural perquè dissabte Olèrdola celebrava la primera festa de l'esport i la Fanny Vivar s'hi va acostar i va parlar amb alguns dels guardonats de diferents modalitats com el judo, l'escacs, el ciclisme en ruta o el futbol, i a les 10:06 tindrem oportunitat de sentir-los. A 10:45, de nou cedim aquest micro als serveis informatius que ens expliquen què passa aquest matí de dilluns als nostres municipis. Serà el segon flash informatiu d'aquest matí. Darrere d'aquest segon flash informatiu ens acompanyarà l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran. Avui abordem com s'hauria de fer la teoria i la pràctica la introducció d'un segon gos a casa quan ja hi ha un animal i ens plantegem adoptar-ne o que n'arribi un segon. Ens donarà tots els consells per triomfar amb aquesta segona introducció, per tenir la parella de gossos i que funcioni. Sempre estem pendents de l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, però els dilluns, quinzenalment, a les 11:06, premem el botó de pausa. Fem un petit parèntesi perquè donem veu a l'anàlisi, a la reflexió, a les preguntes, al feinejant en filosofia que ens acosta el professor Pere Martí. Avui abordem el coneixement i el Pere, sobretot, vol interrogar-nos sobre si hi ha idees innates, originals. A 11:45 escoltarem el darrer flash informatiu d'aquest matí de dilluns per saber com tanquem aquest matí a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem el divan amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro al Com sé tu, avui abordant l'admiració mútua en la parella i què passa quan aquesta admiració punxa. Estrenem setmana i comencem a rodar el Penedès en xarxa amb la roda d'actualitat, justament presentant la setmana dia a dia. Una roda que estrena a Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta primera roda d'actualitat del mes de desembre i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès en una setmana molt marcada pels dos festius, pel de divendres i pel de diumenge. Tot i així, comencem avui a Sant Sadurní, on arrenca el curs d'orientació laboral en perspectiva de gènere al Servei Local d'Ocupació de Sant Sadurní. Les tres primeres sessions es duran a terme avui dimecres i el dia 9 de desembre i seran sobre el mercat de treball. Tot això de 9:45 del matí a 1 del migdia i de la mà d'Anna Flor, que és especialitzada en orientació laboral, gènere i gestió de projectes des de l'atenció directa, la docència i la recerca. Hi ha inscripcions a www.sansadurní.cat. També avui a Sant Sadurní s'obren a les 10 del matí les inscripcions dels Reis Casa per Casa, que com cada any passaran per les cases dels infants que ho desitgin, la nit del 5 de gener de 9:45 i fins a la mitjanit, amb inscripcions també a www.sansadurní.cat. Mentre que Subirats organitzen un taller d'alimentació i dietes adaptades per un envelliment saludable a 6:45 de la tarda al Subigran d'Urdal. Seguim demà i tornem a Sant Sadurní perquè a les 6 de la tarda l'Ajuntament, juntament amb les famílies de persones amb discapacitat i professionals d'aquest àmbit, presentaran al casal d'entitats el primer pla de discapacitat del municipi aprovat pel ple municipal. Una hora més tard, a les 7 de la tarda, també a Sant Sadurní, però ja a l'Índex, es durà a terme una xerrada sobre aromateràpia i gestió emocional a càrrec de l'Associació Terra de Dones. I a les 8 del vespre, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, s'inaugura l'exposició de pintura de la Júlia Ríos, titulada Escorça, intuïció i tacte, i és l'exposició que trobareu al claustre fins al 24 de desembre. A Gelida, a 7:45 del vespre, es presentarà al Centre Cultural el cartell de Santa Llúcia 2024 i es durà a terme el lliurament del guardó Santa Llúcia Solidària a la Fundació Social Fooding. Durant l'acte, a més, es donarà a conèixer la programació completa de la festa i es presentarà el plat guanyador del concurs de Santa Llúcia d'enguany. A Mediona, demà a les 6 de la tarda, fa parada a l'hora del conte a la vora del foc, de la mà de Noemí Duran, que llegirà històries de dones del llibre Contes de bona nit per a nenes rebels al Conlavi. Mentre que Subirats a les 6 de la tarda, el Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal acollirà un taller sobre sensibilització en perspectiva de gènere a càrrec de les professionals d'igualtat de la cooperativa Doble Via. Ja per dimecres, a Sant Sadurní, a 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, es durà a terme l'encesa de l'arbre i de les llums de Nadal, amb les actuacions de les escoles de dansa del municipi, parlaments i també l'actuació del cor de gospel Etnosons. I a més, serà el dia en què es doni el tret de sortida a la campanya de Nadal comercial, una proposta que, de fet, us aproparem dimecres més abastament en l'agenda al detall. I el mateix dimecres, a 7:45 del vespre, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es farà el lliurament del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres i la presentació del vídeo dels 25 anys de la biblioteca. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons, a 7:45 de la tarda, hi haurà ple ordinari del mes de desembre, amb ordre del dia, però que encara no ha transcendit. Seguim dijous perquè arriba a Torrelavit el Tió Gegant, que estarà instal·lat a la plaça de l'Església de Sant Marçal fins al 7 de gener. A Olesa, a 5:15 de la tarda, a la plaça de la Vila, donaran la benvinguda al Nadal amb l'encesa de l'arbre i les llums nadalenques, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles es presentarà el llibre 100 coses que cal saber sobre la intel·ligència artificial amb Ramon López de Mantaras i Jordina Biosca, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. Divendres, aprofitant el festiu, a Sant Sadurní podreu gaudir d'una ruta guiada pel centre de la vila i visita el Cava Centre per 12 euros. Les reserves ja les podeu fer enviant un correu electrònic a lletresmàgiques@gmail.com. A Font-rubí, divendres, a partir de 9:45 del matí, es durà a terme la tradicional cantada de Nicolaus al centre recreatiu La Cooperativa. I a Olesa de Bones Valls, de 10 del matí a 1 del migdia, es farà una activitat de recerca del Tió a la sala gran del centre cívic amb tres passis i tota la informació a www.olesadebonesvalls.cat. Moltíssimes activitats més al llarg de tot aquest cap de setmana pont, festiu, i de tot això destaquem La dotzena fira del Tió de l'Avern, que es durà a terme diumenge de 11:15 del matí a 1 del migdia, amb tallers infantils, jocs, degustacions i contacontes.
Seguim presentant la setmana ara des de Canal 20, Ràdio Lèrdola, amb Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs i comencem amb una proposta per aquesta tarda a Sant Martí Sarroca, concretament a la farmàcia Montserro, amb l'Espai Paraula sobre Salut Sexual amb la Marta García. A partir de les 6 de la tarda, la Marta ens ajudarà a prendre consciència de la importància de la salut sexual per obtenir també una visió global de tots els aspectes que participen en la nostra vida sexual i també desfer-nos de dubtes, falses creences i prejudicis que puguin limitar el seu benestar. També a partir de les 7 de la tarda seguim a Sant Martí Sarroca perquè hi haurà a la biblioteca, en aquest cas Neus Català i Pallejà, una sessió divulgativa de la Marató sobre les malalties respiratòries i serà a càrrec d'Amador Seilbo. El dimarts, per demà dimarts, a Castellví de la Marca, al centre polivalent del Maset dels Cosins, hi haurà taller de musicoteràpia. Serà a partir de 6:15 de la tarda i és una activitat adreçada a persones majors de 60 anys. A Santa Margarida i els Monjos, demà dimarts, encenen les llums de Nadal a 4:45 a davant de l'Ajuntament. Hi haurà tallers infantils, berenar i bústies pel sorteig. A 6:15 hi haurà el sorteig per escollir l'infant que encendrà aquests llums de Nadal i també del nen de la nena i el nen que donaran la clau màgica als Reis Mags d'Orient. En acabar hi haurà fotocol amb l'Estrella d'Orient, els Follets de la Llum i els Pastors Ti i O. I a les Cabanyes, demà dimarts també comencen els actes de Nadal amb el segon corretions pels diferents indrets que envolten les cabanyes, una activitat recomanable de realitzar amb la llum del dia. Pel dimecres, a Sant Martí Sarroca, tornem a Sant Martí Sarroca perquè hi haurà Teatre Fòrum sobre la perruca a partir de les 3 de la tarda a càrrec de Nus Cooperativa pels alumnes de l'Institut de l'Alfons dins dels actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. A les Cabanyes comentàvem que el dimarts, demà dimarts, comencen aquests actes. Dimecres continuen amb l'encesa de llums de Nadal i també hi haurà un berenar a partir de 6:15 a la plaça de l'Ajuntament. També hi haurà un punt de venda de plantes de Nadal a 7 euros pels infants de 6è de primària de l'escola. Continuem a dimecres, perquè en aquest cas a Santa Margarida i els Monjos a partir de les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro es realitzarà el lliurament dels premis de la campanya comercial Compra a Prop, que s'ha realitzat entre el municipi de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal. Pel dijous, dia 5, continuem els Monjos, ja que ja estarà obert Caltionaire, doncs a 2 i de 5 a 8 del vespre al Molí del Foix, una activitat per la qual no cal inscripció prèvia. El divendres hi haurà gincama màgica dels Tions, també els Monjos de Santa Margarida i els Monjos de 10 a 2, al castell de Penyafort i al Ciarga. I a puntons, per divendres ens proposen una experiència plena de misteri i emocions fortes, una activitat que no us deixarà indiferents, serà a les 6:06 de la tarda al carrer Puig Torrat, amb una entrada gratuïta i un acte organitzat pels veïns i veïnes de puntons. Com us vam comentar, els Tions ja són el conjunt monumental d'Olèrdola i aquest dissabte i diumenge també es podrà realitzar aquesta activitat per conèixer el seu origen i seguir-ne les seves pistes i rastres. Serà d'11:00 a l'aula taller i cal inscriure's a través de Via Penedès per poder participar d'aquesta activitat. Passem ara al dissabte, dia 7, perquè també hi haurà la gimcama màgica dels Tions, com comentàvem, a Santa Margarida i els Monjos, una nova oportunitat de 10 a 2 al castell de Penyafort i al Ciarga, i a partir de 11:15 del vespre a la societat La Margaridoia hi haurà Ball de Saló. Dissabte, a Pax celebren el Nadal amb un certamen de villancicos. Els villancicos de Nadal tornen a Pax amb el coro Rociero, Vinya i Romero i també la col·laboració de cors convidats. Serà a partir de les 7 de la tarda a la pista Alcalde Josep Soler. I continuem dissabte perquè en aquest cas anem fins a Pontons, on durant tot el matí hi haurà la Fira de Santa Llúcia. Seran de 9 a 2 a la plaça de la Vila, una fira on s'hi podrà trobar artesania, decoració, productes locals i també activitats per tota la família. I acabem destacant que aquest diumenge dia 8 a Olèrdola hi haurà el bingo dels Diables de Moja, del qual us en parlarem demà a la gent del detall.
I ara volem saber què passarà als diferents municipis del Baix Penedès, així que saludem la Lourdes Meronyo, que es troba a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins, perquè dissabte tindrà lloc la primera fira nadalenca del papagai. Serà la pista del restaurant Bar and Grill al carrer Guacamay, però que us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. Pel que fa a Llorenç del Penedès, el pròxim dissabte a 9:15 al centre hi haurà decoració de Nadal. I el diumenge a 7:15 hi haurà teatre amb Guimarà, Dones, Poder i Passió. Margem ara cap a Banyeres del Penedès perquè el diumenge de 12:00 a 1:00 aniran a buscar el tió al bosc del Pujolet. Cal fer inscripció prèvia i a les inscripcions s'ha d'indicar el nom de la família, el telèfon de contacte i es poden fer fins aquest dijous a 12:00 PM al Centre Cívic Ernest Lluch o bé al telèfon 977-670-08 o bé enviant un correu electrònic a banyeresdelpenedès.cat. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè el pròxim diumenge hi haurà la marató Dinar i Bingo Solidari. Serà al CMC a 12:45. I també diumenge hi haurà caminada popular per la marató amb la visita de 6 barraques de pedra seca pel nord de la Bisbal, gaudint d'una extraordinària vista del poble. Sortiran a 9:00 AM del CMC i arribaran a la plaça de l'Església, on faran un mos de coca i prendran un batut de xocolata a benefici de la marató. Això organitza els senderistes bisbalencs. Doncs a 1:00 a la plaça de l'Església i amb la participació de Ball de Diables, amb un fotocol i un taller de dibuix per triar el cartell per al correfoc de la festa major. Després hi haurà Ball de Gitanes amb parada de productes fetes pels grups, actuació de la colla castellera de la Bisbal i inflable pels nens i nenes amb coca i batut de cacau per a tothom. El preu és la voluntat i el benefici serà destinat a la marató. Pel que fa al Montmell, el pròxim diumenge a la plaça major de la Juncosa a 12:00 hi haurà ballada de sardanes. Com cada any, s'assumen a la marató de TV3, dedicada a la lluita contra les malalties respiratòries. Després hi haurà sorteig de productes de proximitat i un dinar amb les millors receptes dels veïns amb la donació de 10 euros per adult i 6 euros per infant. Tot seguit hi haurà subhastes de Joposo. Cal portar objectes en bon estat que es vulguin donar. Marxem ara cap a Bonastre perquè tot just aquest dijous de 10:00 a 1:00 a l'Espai Lectura al carrer Albinyana faran el taller solidari de postals nadalenques. Els treballs realitzats els vendran el 14 de desembre a la Fira de Nadal de Bonastre. Anem ara cap al Vendrell perquè demà de 5:45 a 7:00 PM a la plaça Nova se celebrarà el Dia Internacional de la Discapacitat. Portaran el bàsquet al carrer. El dijous a 7:00 PM a la sala de la Fusteria es farà la inauguració de la 35a exposició del grup passadista del Vendrell. Divendres, mercat setmanal del Vendrell i dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. Pel que fa a Calafell, a partir de divendres i fins diumenge viu el Nadal a la platja. Serà a la plaça del Manila. Hi haurà carpa amb espectacle infantil, amb fullets de Nadal, pintacares i fotocol. El divendres es farà l'encesa dels llums de Nadal de Seguda Calafell. Serà a la plaça del Mediterrani i també hi haurà animació, tallers, xocolatada, fotocol 360 i pintacares. Pel que fa a diumenge, faran una visita guiada al castell. És el preu de l'entrada, més 2 euros de suplement. I acabem tot plegat a Cunit, on el dissabte hi haurà Nadal al carrer, a la plaça del Casal. Hi haurà activitats per a tota la família, amb paradetes nadalenques. A 11:00, concert de l'Escola de Música Contrapunt. A 12:00, actuació de l'Associació Cultural Amigues del Baile. A 12:15, xarop de canya, cercavila amb 3 soldadets. A 1:00, espectacle Tio Gegant. A 6:15, xarop de canya amb cercavila amb 2 ninots de neu. A 7:15, espectacle del Tio Gegant i 11:00 a 1:00 i de 5 a 7 de la tarda, fotoreclam per a Noel, amos gegant, taller de pintacares i jocs de fusta. Tot plegat acabarà a 7 de la tarda amb un videomapping nadalenc projectat a la façana de l'església.
I acabem a Ràdio Vilafranca presentant la setmana. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana en la que encetem avui, per exemple, parlant-vos d'un acte previst en l'agenda d'aquesta tarda, amb un acte que es titula Prevenció de les violències masclistes en l'àmbit esportiu, que organitza el Servei d'Esport i d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca i que té lloc a l'Escorxador amb una xerrada a les 6 d'aquesta tarda. En aquest cas està dirigit a persones de les entitats esportives de Vilafranca del Penedès i va a càrrec de Blanca Moreno Triguero, que és sociòloga i fundadora directora de la consultoria MIT. Això serà avui a la tarda. D'altra banda, hem de dir-vos que aquest dimarts, demà, dia 3 de desembre, se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a Vilafranca s'ha organitzat un programa d'activitats amb la participació de la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat, convidant tota la ciutadania a visitar la fira participativa de les entitats que formen part d'aquesta comissió i que tindrà lloc demà, com dèiem, a la Rambla de Sant Francesc, coincidint amb aquesta jornada commemorativa. Una activitat que tindrà lloc a partir de la tarda, especialment, i també demà passat, en el marc justament d'aquesta commemoració, l'actor Quim Llosorgas presentarà el seu llibre autobiogràfic Si vols pots, on explica la seva pròpia història de superació. L'actor de Vilassar de Mar pateix des de que va néixer la síndrome de Joubert, una malaltia rara que li causa dificultats musculars. La presentació del llibre tindrà lloc a la Biblioteca Torres i Bages demà passat dimecres a 6:45 de la tarda. Encara, però, en dimarts, demà al matí i al Vinceum, a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca, hi haurà un estudi, la presentació d'un estudi, una jornada per presentar aquest estudi que es titula Anàlisi de l'oferta d'activitats gastronòmiques de la regió Barcelona amb canals digitals i que tindrà lloc en una nova edició dels Matins del Cercle que organitza la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. Un acte que es fa, com dèiem, a Vilafranca, en aquest cas a l'Auditori del Vinceum, demà a 9:45 del matí. I també apuntar-vos, entre altres aspectes, que els castellers de Vilafranca seran rebuts formalment a l'Ajuntament de Vilafranca en el Saló de Sessions aquest dimecres a la tarda, 6:45, amb motiu de la seva victòria en el 29è concurs de Castells de Tarragona, celebrat el passat 6 d'octubre, i aquest reconeixement municipal a la colla vilafranquina tindrà lloc, com dèiem, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. També apuntar-vos que els Falcons de Vilafranca tanquen una gran temporada amb el seu 65è aniversari de la colla. Els Falcons començaven temporada amb la incorporació de la nova junta, encapçalada per Carlota Castellano com a presidenta i Ton Carbó com a cap de tècnica. Al llarg de la temporada i els assajos, la colla ha anat treballant objectius com, per exemple, la piràmide drets de 6, l'escala d'11, el pilar de 6 i el 3 de 7. Algunes d'aquestes construccions ja aconseguides, d'altres que han quedat, de moment, en intents i amb ganes de tirar-los endavant. En el marc d'aquesta temporada, doncs, arriba el moment de cloure-la i s'han iniciat ja els actes del 65è aniversari, que acaben temporada dels Falcons. Ho van fer aquest divendres passat amb el pregó del 65è aniversari i aquesta setmana se segueix amb els actes d'aniversari dels Falcons, amb un darrer assaig aquest dia 4, dijous, per acabar de treballar els objectius de la colla, i posteriorment, el dia 6, té lloc aquest divendres el Rally Falconer, que celebra ja la seva 31a edició, i finalment l'actuació del diumenge dia 8, que reuneix el casal Falconers i Exfalconers i que tancarà doncs un any més l'aniversari dels Falcons de Vilafranca. I abans de finalitzar, també hem d'apuntar-vos que hi haurà una xerrada, una presentació d'un documental a Vilafranca per part de la plataforma No Alamat al Penedès, que organitzen aquest proper dimecres, a dia 4, 6:45 del vespre, a l'Escorxador, aquesta projecció d'un documental que el que fa, sobretot, és que la gent agafi consciència del que pot suposar doncs, una línia de molt alta tensió passant per diferents comarques de Catalunya, també per la comarca de l'Alt Penedès.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana i bon pont.
Gràcies, igualment.
Tot seguit arriba el primer flaix de notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Professionals de la salut reflexionen a Vilafranca sobre el biaix de gènere i posen de manifest la necessitat d'incorporar aquesta perspectiva per millorar l'atenció. La Regió Sanitària Penedès ha impulsat la celebració d'una jornada al voltant del biaix de gènere en l'àmbit de la salut mental. La jornada, que tenia lloc divendres a l'Auditori del Vinceum, va ser un èxit de participació i va posar sobre la taula moltes de les situacions que avui dia continuen perpetuant la desigualtat entre homes i dones. La jornada Salut Mental en Perspectiva de Gènere, organitzada per la Regió Sanitària Penedès, va servir per reflexionar i motivar el debat, així com compartir bones pràctiques en aquest àmbit, però també per avaluar com s'actua i identificar els punts que cal millorar. El mercat de Calafell torna a funcionar al màxim amb la reobertura del Mercadona. El mercat municipal de Calafell ja torna a funcionar de manera completa després de la reobertura el passat dilluns de Mercadona. L'establiment ha estat 2 mesos tancat per unes obres de remodelació i reordenació del seu interior que han suposat la primera gran intervenció en aquest equipament des que va obrir les seves portes l'any 2013. De fet, durant els 2 mesos que han durat les obres, l'afluència de clients al mercat ha disminuït notablement, fins al punt que la majoria de paradistes han optat per no obrir en horari de tarda. Amb la reobertura, però, un sector dels paradistes manté els dubtes sobre quin efecte poden tenir els canvis que s'han fet als accessos de Mercadona, ja que la porta principal per entrar s'ha mogut de lloc, passant d'estar al centre del mercat a un costat. Igualment, s'ha fet una nova sortida que va directament al vestíbul sense passar per la resta de parades. Uns canvis que creuen que els poden restar afluència de gent. Us parlem ara de la substitució i actualització de plaques de noms de carrers i places a Olèrdola. Dijous, l'empresa especialitzada contractada per al manteniment i millora de la senyalització viària al municipi va procedir a fer les tasques d'instal·lació de fins a 26 plaques de noms de carrers i places. Les plaques són d'alumini i en una quinzena d'indrets se substitueixen les anteriors plaques de ceràmica per estar malmeses. En una desena d'emplaçaments més s'instal·len plaques per primera vegada, identificant els noms de places i carrers segons s'indiquen el nomenclàtor d'Olèrdola. Un dels casos més significatius és la plaça de l'1 d'octubre de Moja, instal·lada a la façana del centre cívic La Xarxa. I ja us ho havíem comentat, la piscina municipal i la sala de musculació de Sant Sadurní tanquen durant tot el mes per obres de millora. Unes obres que van començar ahir i que s'allargaran fins al 2 de gener del 2025. Les instal·lacions aquàtiques de la piscina municipal i la sala de musculació de la zona esportiva romandran tancades a causa d'aquests treballs de reparació i millora. L'actuació consistirà en la substitució de parts de l'estructura que subjecta el sistema de climatització interior de la piscina coberta, així com el sanejament i reparació d'estructures i pilars que sostenen el sostre de l'espai i de la sala de depuració. La humitat i les temperatures elevades que es registren a l'interior dels equipaments d'aigua han anat desgastant i afectant amb els anys molts dels elements metàl·lics i d'acer, així com d'altres, i es fa necessària la substitució i reparació de diverses peces i materials. Les obres es duran a terme mitjançant tècniques de treball vertical i també caldrà buidar els vasos i aturar els sistemes de depuració, motius que faran inviable l'ús de les instal·lacions aquàtiques durant el temps que es prolongui aquesta intervenció. També s'aprofitarà l'aturada per fer tasques de manteniment, millora i condicionament a la sala de musculació. El cost total de la intervenció superarà els 46.500 euros.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Després d'aquest primer flash i de repassar tot el que passarà durant la setmana al Penedès, obrim Plana Esportiva per recollir els marcadors, l'anàlisi, la veu dels protagonistes i els propers partits d'un cap de setmana molt marcat pel descans a l'Hockey Lliga per la disputa de l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup amb, entre d'altres, un protagonista de casa. Un Calafell que dissabte s'enfrontava a l'Igualada a les Comes i que perdia per 3-1. Tots els detalls els té la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, el Parlem Calafell va perdre per 3-1 a la pista de l'Igualada al partit d'anada dels 700 de final de la Europe Cup. Els del Baix Penedès, que competeixen a la segona competició europea en ordre d'importància, es van avançar en el marcador en el segon temps amb un gol de Folguera, però els locals van remuntar. Un gol en els darrers 5 segons en contra van provocar que el Calafell hagi de remuntar 2 gols de diferència en el duel de tornada el pròxim 14 de desembre al pavelló Joan Ortoll. Els homes dirigits per Guillem Cabestany tornant a casa després d'una derrota per 2 gols de diferència, un resultat que era difícil de preveure després que els verds s'avancessin a l'electrònic ben avançat al duel. No va ser fins al minut 33 quan Folguera aconseguia superar el porter local Torrents per anotar el 0-1 i posar per davant el Parlem Calafell. El mateix Folguera va tenir l'oportunitat de fer el segon amb una falta directa, però no va estar encertat davant Torrents. Els del Baix Penedès van perdonar i l'Igualada va reaccionar. Ruano empatava en el minut 40 i donava esperances a l'equip igualadí. Marrosa capgirava l'electrònica en el minut 44 amb el 2-1 i quan el maig semblava sentenciat, l'empenta local va trobar premi amb una gran acció individual d'un Rosa que anotava el 3-1 definitiu. Aquest resultat provoca que el Calafell hagi de guanyar per 2 gols de diferència en el duel de tornada del pròxim 14 de desembre per, com a mínim, forçar la pròrroga. Escoltem les declaracions del Guillem Cabestany.
Sí, estic d'acord que ha sigut un partit molt igualat, inclús et diria que ha trebat sense moltes ocasions. I el tram final, sí, l'encert de l'Igualada, penso que males preses de decisions nostres en els moments més determinants del partit, doncs ens fan que, bueno, ens hem emportat aquests 3 gols que ens deixen, jo penso que pitjor regust de boca del que ha sigut el partit, però bueno, és el que ens hem guanyat cometent aquests errors en els últims, diria que 10 minuts. Hem de fer-ho més bé si volem guanyar l'Igualada i aconseguir ser una miqueta més madurs en aquests moments importants del partit, que penso que tenim prou jugadors i equip i qualitat com per ser-hi i com per fer-ho. L'Igualada no penso que sigui un equip que hagi començat fluix, estan, pel que he pogut anar veient, jugant un bon hoquei, és un equip supercompetitiu i sí, tornarem aquí per la Lliga, la veritat és que no és gaire saludable per ningú jugar 3 cops seguits, però és el que ha destinat el calendari. Nosaltres ara pensarem en les coses que hem de corregir i intentarem venir diumenge que ve a pels 3 punts. Volem, no venim aquí amb cap altra cosa al pensament que guanyar el partit, però per guanyar el partit haurem de fer un més bon partit, com he dit, polir cosetes i venir amb la màxima confiança. Penso que podem tenir opcions de guanyar, tot i que l'Igualada està ja encadenant bastants bons partits seguits. I nosaltres estem ara en una fase on la confiança ha baixat una miqueta, perquè les derrotes no agraden a ningú, siguin contra el rival que siguin, pues tocarà agafar la responsabilitat i venir aquí amb el cap ben alt per guanyar a l'Igualada.
No obstant això, el pròxim partit del Calafell serà a l'Hockey Lliga, on es tornarà a veure les cares amb l'Igualada el pròxim diumenge a les 4 de la tarda.
El proper 14 de desembre, el Joan Ortoll, el Calafell, mirarà de capgirar aquest 3-1 per colar-se en la propera fase de la Europe Cup. I acabarem el repàs a l'Hockey Patins amb l'Hockey Lliga Plata i l'empat del Vendrell per 3-3 dissabte amb el Tordera.
Doncs sí, Sílvia, nou empat del Vendrell en aquesta ocasió amb el Club Patí Tordera, on van empatar 3-3. Els gols de la mà del Vendrell van ser de Lluís Ferrer Santacana i 2 del Jordi Ferrer. Per la part del Tordera, els gols van ser de l'Eric Calia Salvador, del Nicolás Manuel Torres i del Daniel Trencagnoli. Escoltem les declaracions que ens feia el Toni Porta.
Doncs bé, no trempat a casa, que no és el que volíem, però... bueno, entre un equip molt ordenat que fa les coses bé, defensant molt tancats i sortint a la contra. El Tordera va fer el seu partit. Se'ns van adelantar, però bueno, li vam poder donar la volta. Vam posar 3-1 i llàstima, al final, una blava a la desena falta ens va tornar a posar dins el partit i quasi la jugada següent de fer la falta directa ens fan l'empat. La veritat és que ho vam intentar fins al final i vam xutar moltíssimes vegades a porteria, però ahir de cara a porta no era el dia. I bé, un empat que aquesta vegada crec que la sort no ens va anar de cara, però bueno, hi ha moltes vegades que ha estat al revés. Per tant, toca seguir i la setmana que companyia un partit complicat una altra vegada.
Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 14 punts i el pròxim partit serà dissabte vinent a 7:45 de la tarda quan visitarà la pista del CDM.
Deixem l'hoquei i abordem el futbol. Després de 7 temporades i pràcticament 7 anys, l'últim derbi olardolenc va ser el 3 de febrer de 2018. I aquest dissabte, Moja i Sant Pere Molanta s'enfrontaven de nou al camp dels Pins de Moja. El descans es va arribar amb 0-1, favorable als visitants, però la segona part el Moja va remuntar i es van portar el partit per 2-1. Anem fins a Canal 20, Ràdio L'Èrdola, perquè l'Armand Benito va poder parlar amb els protagonistes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui parlem d'aquest derbi emocionant que va haver al camp dels Pins de Moja, que es van portar l'equip local amb remuntada per 2-1. Molts jugadors del Moja tenien com a entrenador a la seva etapa de juvenil el que durant el derbi va ser el seu rival a la banqueta del Molanta, l'Àlex Sánchez. Un d'ells va ser el jove capità del Moja, Pitu Insensé.
Un derbi amb moltes emocions, com bé ja has dit, contra el nostre exentrenador, l'Àlex Sánchez, que per mi ha sigut molt important. Ens ha entrenat a la majoria dels juvenils durant 6 anys, o sigui, era un partit amb moltes ganes, amb moltes emocions, on va ser un partit molt difícil, molt intens, on ens van començar perdent, perquè era un rival que apretava molt, però amb l'esforç i el caràcter de tot l'equip vam poder donar-li la volta al resultat. Ens feia falta una victòria per pujar els ànims perquè veníem d'una mala ratxa on els resultats no ens acompanyaven i crec que això ens pot vindre bé per les pròximes jornades. En quant al públic, estem molt agraïts per tota aquella gent que va vindre a animar el Moja i esperem que segueixin venint.
Insensé té clar que poden competir amb qualsevol equip.
Doncs les últimes jornades les encarem traient els màxims possibles, ja que ens veiem capacitats per competir contra qualsevol equip de la Lliga. L'objectiu principal de la temporada és salvar-se, sense preocupacions, però intentarem treure els màxims punts possibles cada partit.
Per altra banda, l'entrenador local, José Antonio López, ens comentava la importància d'aquesta victòria.
Sí, sí, les victòries sempre són necessàries, i en nostre cas aún más, sobretot després de les 2 derrotes seguides que havíem sofrido. Ganar este partido y hacerlo jugando bien al fútbol nos permite recuperar las buenas sensaciones que el equipo había dejado tras el buen partido ante el Ribes, pese a la derrota, y sobre todo también disipar las dudas que pudo generar el 5-1 encajado en Siches la semana pasada. Pero bueno, sobre todo el hecho de sumar 3 puntos y dar un pasito más en el duro camino hacia la permanencia.
El mateix López es marca com a objectiu sumar 6 de 6 abans d'acabar aquest 2024.
Sí, ahora tras la jornada de descanso del próximo fin de semana quedarán 2 partidos antes del parón de Navidad y nuestro objetivo es sumar los 6 puntos en juego, pero como digo, no para plantearnos hoy metas más altas, sino para acercarnos a nuestra primera meta, que es mantener la categoría.
El president del Moja, Josep Lluís Martínez, té clar que té un equip jove, que potser li falta una mica d'experiència, però que està molt content amb el seu rendiment.
Bueno, l'equip... ja ho vam comentar alguna vegada, o ja s'ha comentat, que és un equip totalment nou, aquest de Moja. És un equip jove, un equip jove que, en qual hem recuperat uns juvenils, bueno, ha fet venir uns juvenils del Barça Red, que l'any passat van acabar de categoria. Hem recuperat jugadors de l'Olerdo, que estaven jugant a diferents equips, i després també hi ha algun jugador que ha portat l'entrenador que ve de Cubelles, no? És un equip jove, de moment veiem que està responent bastant bé. Ara, falta experiència i bueno, ja potser podríem estar una mica millor classificats, però bueno, l'objectiu és mantenir la categoria i anar millorant setmana a setmana. En quant al partit d'ahir amb el derbi, amb el Sant Pere Molanta, doncs, bueno, va ser un partit molt emocionant, en qual hi havia alguns factors, en qual va inaugurar el gespa, hi havia un gran ambient, i el partit doncs, va anar, doncs, va estar igualat, fins que al final bueno, doncs, el Moja potser va tenir una mica més de punteria i van lograr guanyar el partit, que és el que costava per anar sumant punts i doncs, al final quedar-se aquí la temporada que ve a Tercera Catalana. No? I en quant a la junta directiva, doncs, nosaltres estem molt contents amb l'equip que han fet. Els entrenadors també fan una feina molt, molt, molt bona i intentar doncs, que aquest equip es mantingui a Tercera Catalana, com he dit, i mica en mica doncs, anar intentant millorar-lo i si podem, doncs, entre tots, entre la junta directiva, afició i tots els que vulguin, doncs, disfrutar d'aquest equip en el futur, doncs,
per part del Molanta, el seu capità, Rashid Ait Alibou, parla de la bona primera part que va fer l'equip amb el premi del gol a les acaballes de la primera part.
Sí, com bé dius, vam poder dominar el partit de la forma que volíem, amb el plantejament que teníem entrenat durant tota la setmana. Un plantejament probablement diferent al que tenim i al que fem servir normalment, però un plantejament que ens va donar fruits durant els primers 45 minuts, que ens vam sentir còmodes, vam poder eliminar tot el perill del rival i en aquest cas, doncs, si vam poder marxar amb el 0-1, just en un minut bastant clau en el que és el futbol, per poder marxar anímicament i veure que el plantejament estava sortint de 10, que és en aquest cas el gol, vam marxar anímicament contents, satisfets del treball fet als 45 minuts, però sí que és veritat que, a més, el que se respirava al vestuari que era que no teníem res fet i que havíem de seguir, que el partit no s'havia acabat encara.
El tècnic del Molanta, Àlex Sánchez, no entén que li passa a l'equip, sobretot a les segones parts.
Bueno, és el mateix que aquestes tres darreres setmanes. La primera part competim i la segona no sé què ens passa, no sé si és físic, no sé si ja és anímic, però no sortim igual i això es paga al final.
Rashid Ait Alibou no creu que sigui falta de ritme a les segones parts. Creu que són accions puntuals i té clar que l'equip es salvarà.
Si és falta de ritme, el fet de que perdem els punts normalment a la segona part, no considero que estiguem fent una mala segona part en general ni per falta de ritme, sinó, bueno, en aquest cas pues, està sent per accions puntuals de les segones parts, per casualitat o falta d'encert, justament, potser doncs, en les segones parts, que en aquest cas doncs, ens estan perjudicant el que està sent a l'hora de puntuar i a l'hora de guanyar partits. I la resposta de que si veig aquest Molanta salvant la categoria és un sí rotund. Veig un grup un molt bon grup, la veritat, supercontent amb el grup i estic segur que a la que trenquem aquesta mala dinàmica que estem tenint podrem tirar-ho endavant i que no tinc cap tipus de dubte en que podrem salvar la categoria i revertir la mala situació que, bueno, que estem passant. Tinc la sort de tenir el grup que tinc, que tothom està convençut de que sortirem i bueno, segur que aviat agafarem una bona dinàmica i podrem revertir la situació, ja que la veritat és que tenim un grup humà i futbolísticament molt bo, que pot lluitar per coses bastant, bastant xules, la veritat.
I pel que fa al president del Molanta, Marcel Fernández, no té cap dubte que tot i que l'equip està fotut després de la derrota al derbi, quan arribin les victòries, el Molanta començarà a pujar posicions.
Resumint una mica, la veritat és que sí que hem de polir algunes cosetes de la nostra idea de joc. Sembla que encara no hem trobat una identitat clara de joc, però, bueno, crec que tenim una molt bona dinàmica amb Àlex. Mentalment, és veritat que l'equip després del derbi està enfonsat, no cal enganyar-nos. Sí que és una cosa mental que estic segur que a la que comencem a sumar no pararem de sumar, però tens raó que és complicat començar a sumar i estic convençut que quan comencem canviant, polint dos o tres coses a nivell de joc, pues acabarà arribant. L'equip jo crec que és més que... no és suficient, sinó de notable. Encara que no estiguin sortint les coses, jo crec que el resum és aquest. Nosaltres amb aquesta base volem sortir del pou, està clar, i acabarem sortint d'això, sí, no en tinc cap dubte. Farem potser arribar algun nom, perquè sí que és veritat que ens falta algun reforç, però la idea de l'equip segueix sent aquesta i la idea del cos tècnic és la mateixa que tenim ara, i estic convençudíssim de que a la que comencem a trencar amb aquesta dinàmica negativa i arrenquem una dinàmica molt més positiva, ja serà qüestió de temps que sortim d'aquí, això està clar.
Un derbi que va tenir de tot. Gols, expulsions, remuntada, molta gent al Camp dels Pins, però sobretot molta esportivitat.
Gràcies, Armand. I després d'aquesta entrevista saludem l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca, que ens acosta la victòria del Degà penedesenc. Eric, bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és. Anem ja amb la Lliga Elit i comencem parlant d'aquest Futbol Club Vilafranca, que va imposar-se per 3-0 davant el Valls en aquest partit amb aroma a rivalitat castellera, que es va portar Vilafranca novament. Tres gols, com tres sols, i el primer d'ells va ser per Roger Escamilla en una acció al minut 15 de partit, un penal sobre Ivan Sánchez, que executava el mateix davanter, que fallava aquest llançament, però li queia el refús i pràcticament havia de fer una passada a la xarxa per fer l'1-0. L'1-0 amb el qual es marxava a vestidors, al descans. El segon temps començava amb un Valls més incisiu, més perillós, buscant el gol de l'empat, però sense concretar. I el Vilafranca va aprofitar les seves, com per exemple la del minut 62, novament Roger Escamilla, passada d'Adri Toro, un Adri Toro que es fabricava ell sol l'ocasió, robant a l'àrea rival i cedint el gol a Roger Escamilla, que completava el seu doblet. Ja les acaballes, amb un partit molt controlat pel Vilafranca, Mane Valdivia, que portava 5 minuts sobre la gespa, feia el tercer i definitiu, ja el temps afegit, arrodonint aquest 3-0, amb el qual el Vilafranca suma el desè punt dels últims 12 i, a més, encadena dues porteries a 0. Per tant, la millora de l'equip es confirma. Al final del partit, aquestes eren les valoracions del tècnic David Vilajoana.
Bé, jo, més que dinàmica positiva, el que buscava era jugar millor del que ho estàvem fent. I ho estem fent millor i per això estem guanyant. No les dinàmiques, també és cert que ara amb la confiança et ponen del teu cantó. Però fem una cosa ara que no fèiem llavors, que era no fer cagades espectaculars. Això és fonamental. Nosaltres estàvem cometent errades defensives, sobretot en situacions molt puntuals, que regalàvem gols i ja ho hem dit sempre. Aquest equip pot estar més o menys encertat, avui tampoc hem fet un superpartit, però és cert que aquest equip és molt, està demostrant que és consistent, està jugant junt, defensivament ja es veu que portem dos partits en porteria a zero, i a partir d'aquí pots construir. Ja veníem dient que encaixant tres gols o dos gols per partit has de fer partits estratosfèrics i tampoc és això. Un equip que encaixa molt no és un bon equip i no són els meus equips ni és el que jo pretenc. Llavors, a partir d'aquí, que hem tallat una mica la sagnia a darrere, doncs hem començat a construir un equip i vaja, estarem més o menys encertats perquè no som el Barça, bueno, ara ni el Barça, però vaja, està fent molt millor les coses a l'equip, amb més confiança. Quan tens més confiança t'atreveixes a fer més coses i el que ens ha de permetre és anar, ja et dic, també com a cos tècnic, i ja els he dit als jugadors, nosaltres ens atrevirem a fer més coses a mesura que l'equip sigui més solvent i ens arriscarem més, perquè evidentment l'entrenador quan va apurat arrisca menys.
Doncs segueix aquesta progressió del Vilafranca, que amb aquests 3 punts, després repassarem la classificació, doncs ja fins i tot s'acosta a la lluita per l'ascens. De fet, tanca la jornada en posicions de play-off. En aquesta 11a jornada, els resultats a la Lliga Elit han estat els següents. Canvi d'Alet 0, Castelldefels 0, Horta 1, Vic 0, Rapitenca 1, Manlleu 2, Vilanova 2, Palamós 0, Figueres 1, Sant Mauro 0, Rubí 2, Atlètic Sant Just 1, Vilafranca 3, Valls 0 i Pobla de Mafumet 3, Lloret 2. Es comprimeix la classificació, que ara mateix lidera el Can Vidalet amb 21 punts. A només un es troba el Sant Mauro en segona posició. Zona de play-off pel Vilanova amb 20 i un partit menys. Un partit que es va suspendre fa un parell de jornades pel temporal i que anava guanyant per 0-1 al camp del Vic. Per tant, si aquest partit acaba amb victòria, el Vilanova es col·locaria líder en solitari. Sí, com sigui, play-off, com deia, amb Vilanova amb 20, Vic amb 18, Atlètic Sant Just amb 17 i Vilafranca amb 16. Té just a darrere, empatat també a 16 punts, el Rubí. 15 punts pel Castelldefels, 8è, i un partit menys. Si el guanya, es podria incloure en aquesta zona de play-off. Horta, 9è amb 15, 13 pel Palamós, 13 també per la Rapitenca i el Figueres, i zona de descens pel Valls amb 11 punts, 10 pel Manlleu, 9 per la Pobla de Mafumet i 4 pel Lloret. El Lloret, que serà el proper rival dels vilafranquins, això ja estem parlant del cap de setmana del 14 i el 15 de desembre. Això què vol dir? Que aquest cap de setmana no hi ha Lliga. El pont també afecta en aquesta competició i el Vilafranca tindrà una setmana de descans. Descans a mitges, perquè l'equip tornarà a entrenar demà dimarts i, a més, dimecres tindrà partit amistós a Puigdalba per no perdre el ritme i ja anar preparant l'important partit, tot i la situació classificatòria del Lloret, important partit de la 12a jornada, que serà el penúltim duel d'aquest any 2024. Aquest partit, que serà el dissabte 14 de desembre a les 4 de la tarda, i allà el Vilafranca el que haurà de fer és confirmar aquest bon estat de forma i també fer valdre la situació classificatòria, la diferència de punts, per tornar amb un més 3 i, sobretot, veure si pot escalar alguna posició més i acabar l'any amb un somriure. Un any que, això sí, es tancarà el 22 de desembre a casa davant el Palamós. Per tant, només queden dues jornades per tancar aquest 2024, que sembla que el Vilafranca acabarà remuntant.
Gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Molt bona setmana, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Un parell de minuts d'anuncis i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 10 del matí. Tornarem a les 10 i 6 parlant, escoltant protagonistes de la primera festa de l'esport d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.